Al matí amb Raquel García. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Afro Ben. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Mary Wollstonecraft.
Sens dubte, l'àlbum il·lustrat és molt més que un conte. És, podríem dir, un petit refugi, un museu d'art que cadascú de nosaltres pot tenir a les seves prestatgeries. És un viatge a través de les narratives visuals que porta a les profunditats del llibre. En definitiva, és doncs una obertura a mil mons, mil experiències, sensacions i sentiments. I avui és protagonista a la secció
A cau d'orella.
I per què? Doncs ara ens ho explica la Jèssica Sánchez, que és la directora de la Biblioteca Safareig. Bon dia, Jèssica.
Hola, bon dia.
A veure, avui parlem de l'àlbum il·lustrat, perquè precisament el mes de novembre doncs, és el protagonista, no? També d'una setmana molt important en el món literari.
Exacte. La setmana de l'àlbum és un event, és un festival literari d'àmbit nacional que té lloc ara al novembre. I bé, amb aquesta excusa i amb aquest motiu hem volgut fer tota una sèrie d'activitats relacionades amb el que és la il·lustració durant el mes de novembre.
Uh-huh. I per què creieu que l'àlbum il·lustrat viu un moment tan especial, no? Des de fa uns anys sembla que es va fent un lloc a les biblioteques, a les llibreries i també a les cases, no?, dels ciutadans.
Sí, de fet seria interessant definir què entenem per àlbum il·lustrat, perquè potser pot donar peu a presentar-ho com si fos un còmic o una novel·la gràfica, i no és això. De fet, hi ha multitud de definicions. L'àlbum fins i tot del terme en si mateix ja provoca divergències, no?
Sí.
A Sabadell, per exemple, ens agrada la definició que ens fa l'Emma Bosch, on exposa que l'àlbum il·lustrat és art visual d'imatges seqüencials, fixes i impreses, sostingut en l'estructura del llibre, que és la seva unitat, la pàgina, i la il·lustració és primordial. I el text pot ser subjacent. És a dir, els àlbums, a més, tots els elements que el conformen, la coberta, les guardes, participen en la història que explica. El format, les dimensions, el color, és una veu coral. Comparteix amb el còmic que en el fet de combinar dos llenguatges, el que s'expressa a través del text i el que s'expressa a través de la imatge, però l'àlbum no té bafarades ni vinyetes. El text i la il·lustració col·laboren junts per explicar una història.
Uh-huh. I vosaltres, per què heu decidit o per què us heu plantejat doncs, a crear, no?, tota una secció destinada precisament a això, a l'àlbum il·lustrat, a les biblioteques de la nostra ciutat?
Doncs els objectius que cerquem a les biblioteques de Sabadell quan decidim crear aquest fons especial és, en primer lloc, el de facilitar l'accés a aquest tipus de material i posar-lo en relleu per les seves múltiples possibilitats.
Uh-huh.
En els instituts, per exemple, pot esdevenir una eina brutal dins de l'aula per tractar infinitat de temes o simplement per créixer com a lector si gaudir amb propostes originals, molt ben treballades.
Uh-huh.
Després, perquè ens dona a conèixer l'àlbum a un públic jove i adult que no està acostumat a apropar-se de forma habitual al llibre, amb imatge.
Uh-huh.
Si visitem les biblioteques de Vapor Badia o de la Serra o del Safareig, podem trobar senyalitzat aquest tipus de fons. Tampoc a Sabadell tenim una secció d'àlbums molt purista i, per tant, introduïm llibres que en el seu ADN poden cabre perfectament en aquesta secció, però que creiem que el lector o la lectora que s'apropa a aquest tipus de llibres també s'hi interessarà.
Uh-huh.
En el fons es tracta d'això, de donar resposta a les necessitats.
I escolta, quins són els diferents perfils, no?, de destinataris, perquè ara ho apuntaves, evidentment, trobarem lectors petits, però també adults que aposten per aquest tipus de proposta, no?, per l'àlbum il·lustrat.
Correcte. Els àlbums tenen una multitud de capes per, tant per poder ser llegits per diferents públics. i de diferents maneres. En un nen o una nena hi posa la mirada d'infant, un adolescent, la mirada d'un jove i un adult, el seu bagatge i la seva trajectòria de vida. Però si la pregunta és si tots els àlbums són de 0 a 99 anys, no, la resposta és que no. Perquè hi ha àlbums que directament van destinats a adults, que qui els ha creat ja els ha pensat perquè siguin així, i no estan per la temàtica que toquin, sinó per la complexitat de com està explicada la història, el vocabulari, els conceptes que apareixen. Ens trobem també amb joves d'avui que han crescut envoltats de pantalles i d'imatges i que connecten molt bé amb aquest tipus de format d'àlbum. El seu llenguatge els hi és proper i, per tant, doncs, se'ls obre una porta d'entrada a la literatura molt interessant.
I tant, i més en un món tan visual, no?, com el que vivim. Posa uns exemples, també, d'àlbums il·lustrats, no?, per la gent que ens escolti, que potser vulgui aprofundir.
Home, mira, uns imperdibles. La hierba más verde, per exemple, de l'Eulàlia i l'Anna Frià. Està escrit i editat, il·lustrat per dones, íntegrament. Després tenim un clàssic, La Caperuza, de la Beatriz Martín Vidal. Aquest llibre és com inclassificable, no? Però nosaltres el col·loquem a la secció perquè compleix els mateixos objectius, tot i que hi ha qui diu que és una revisió d'un clàssic. Després tenim Penélope en el mar, il·lustrat pel Guridi, d'Edicions Avenauta. I bé, no ens oblidem tampoc, ara que us he dit tot d'artistes, de també els Roberto Innocenti, el Jimmy Liao, Shaun Tan, Paolo Alaudell. Bé, són editorials i autors que ens proposen uns àlbums molt potents, una informació molt potent i molt diferent, amb tècniques de collage fotogràfic, aquarel·les, llapis, alguns dels noms més importants i que trobareu a la nostra escollida selecció.
Molt bé, en aquesta selecció on teniu tot aquest recull d'àlbums il·lustrats, que molta gent pensarà, però quina és la diferència, no?, amb un conte?
Bé, és el que us explicava abans, no?, que en el cas del còmic podem trobar bafarades, però en el canvi, en l'àlbum il·lustrat, no. Els contes, la veritat és que el món dels àlbums il·lustrats és molt complex. Per això ens agrada tant. Com a bibliotecaris, ens veiem moltes vegades la necessitat de catalogar i classificar.
Sí.
Llavors, segurament detectareu que els contes infantils sempre tenen gomets de colors, el blau, el vermell... Bé, ens encanta això. Però els àlbums ens obren, tot i que hi ha molts d'aquests àlbums amb aquests gomers a l'excepció d'àlbum il·lustrat, com deia, els àlbums són obres d'art i els autors i autores no els van fer pensant en si nosaltres els posaríem en una secció o en una altra, sinó que buscaven expressar una història que els burxava per dins i el format d'àlbum és el que millor els hi podia representar. No necessàriament perquè ser destinat a un públic infantil.
Explica'ns també les diverses activitats que vosaltres proposeu, no?, per aprofundir en aquest àlbum il·lustrat, amb aquests llibres que en realitat doncs, ens enamoren, no?, amb aquestes imatges i amb aquests textos que jo crec que no deixen indiferent als lectors.
Sí, tant. Com us comentava, el mes de novembre el dedicarem a la imatge, a la il·lustració com a protagonisme per aquesta setmana també de l'àlbum, amb aquest festival. Llavors començarem el dia 5 amb un laboratori d'olors. Què és aquest laboratori? Doncs perquè creiem fermament en la idoneïtat de l'àlbum com a eina per iniciar treballs transversals de qualsevol matèria, volem proposar descobrir les capacitats d'aquest recurs fomentant l'esperit crític. Llavors, per això, aquest laboratori d'olors va destinat a docents de secundària i de batxillerat. Per una altra banda, també tindrem un espectacle literari anomenat Ítaca, destinat també al públic d'adult, serà el divendres 12, a càrrec de la Xeresade Bardagí, també una narradora local. I no us penso explicar res més perquè us heu d'apuntar i heu de gaudir d'aquesta sorpresa que us tenim preparada i d'aquest plaer del viatge oníric que ens té destinat la Xeresade.
Segur.
Després també tindrem un taller infantil que veu Sarissó. És un llibre, un conte infantil a càrrec de la mateixa il·lustradora, de la Natasha. Després també tindrem una activitat d'animació lectora, llibres dins i fora de l'aigua, per el divendres 19. I després, per finalitzar el mes, un taller de còmic on es dissenyaran els participants el seu propi heroi i crearan una història. Això serà el divendres 26. Els inscrits aprendran a dissenyar i a caracteritzar el seu propi superheroi. Per una banda, treballarem les tècniques d'il·lustració, diferents eines, materials i fins a concloure amb una petita història que reproduiran en una tira còmica. Llavors, us engresco a que visiteu la pàgina de biblioteques de l'Ajuntament i veureu tota aquesta programació que ara us he explicat.
Doncs ens sembla una proposta molt interessant i suposo que també durant la setmana de l'àlbum il·lustrat també oferireu, no? Ofereu visibilitat de totes aquestes propostes també per educar, no?, als lectors.
I tant, i tant, i tant.
Doncs nosaltres seguim fent aquest viatge per descobrir també altres propostes, però que ens fan també des de la Biblioteca de Ponent. Així que, Jèssica, una abraçada i fins la propera.
Moltíssimes gràcies, Raquel. Fins la propera.
Fins la propera, Jèssica. I nosaltres el que fem ara és deixar de banda l'àlbum il·lustrat per parlar de còmic. Per què? Perquè la Biblioteca de Ponent ens proposen una activitat que jo crec que tampoc us deixarà indiferents. Primer anem a saludar l'Anna Casamartín, que és tècnica auxiliar de la biblioteca. Bon dia, Anna.
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns, perquè hem desgranat amb la Jèssica totes les peculiaritats de l'àlbum il·lustrat, però vosaltres a la Biblioteca de Ponent el que ens proposeu és també descobrir tots els ingredients secrets del còmic.
Doncs sí, mira, aquest taller que fem és l'Operació Mangaka. El fem des del 2017. Aquesta és la quarta edició. Les dues primeres edicions van ser a càrrec de l'Associació d'Il·lustradors La Bafarada de Sabadell, però aquest any doncs, el fa la Ruth. És un taller adreçat a joves de 12 a 16 anys i consisteix en fer un fanzine, una revista de petit format, de còmics dels que fan els participants, de còmics individuals. Es maqueten i es fan una revisteta petita que es queda a la biblioteca i els participants també se n'enduen a casa. I bé, un dels objectius són doncs això, acostar la cultura japonesa a través del còmic i fomentar-ne el gust per la lectura i crear una comunitat a partir d'això, d'aquestes activitats que promoguin la creació artística d'aquests joves, oferint-los aquests recursos i un espai on presentar aquestes creacions.
Als nostres oients els informem que doncs, aquest taller serà el 29 d'octubre i el 4 de novembre a la Biblioteca de Ponent. Començarà a 6:15 de la tarda. Té una durada de això, més o menys un parell d'hores. Explica'ns, Anna, per què és important també fer propostes, tallers com aquest.
Bé, doncs, perquè el còmic doncs, és una... És molt important, no?, també destacar-lo dins de la biblioteca, no? És una secció que també ha anat cobrant importància amb els anys, no? I pensem que, bueno, com deia la Jèssica, també és un llenguatge, no? A part de l'àlbum il·lustrat, doncs el còmic és un llenguatge també molt molt amè, que pot, diguéssim, doncs, fer que els nens, les nenes, els joves, els grans s'acostin també a la biblioteca a remenar.
Una bona entrada, no? Una bona porta d'entrada per començar en aquestes lectures. De fet, no sé si noteu també doncs, això, que també hi ha un repunt, o que fins i tot és una forma, no?, de començar doncs, a despertar aquest hàbit lector, no?, entre els més petits i els joves.
Sí, sí. Aquí a la biblioteca, a veure, sí que venen molts nens i nenes que ja van directe al còmic manga, eh? Vull dir, tenen com ja l'ull fixat cap allà. Suposo que també hi ha el tema de que veuen també a la televisió, doncs, o pel·lícules, no?, d'ànime, i per tant, doncs, estan com més familiaritzats amb el llenguatge manga. Però des d'aquí també intentem diversificar una mica, no?, posar l'ull també al que és el còmic independent, el còmic d'autor internacional, no?, de més europeu, etc. Vull dir que també iniciar-los en altres tipus de còmic.
Doncs nosaltres el que fem ara és també parlar amb tota una experta en la matèria, que és l'encarregada de fer aquest taller, ja és la Ruth Martínez. Bon dia, Ruth.
Bon dia, què tal?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir, en el teu cas, com entres, doncs, això, no?, en tot aquest sector, en tot aquest món, perquè en realitat la cultura manga i d'animació anime, no?, és un dels teus referents, no?, és un dels teus trets característics.
Sí, bueno, a mi em diuen il·lustradora kawaii, que és un terme japonès com per dir una cosa dolça, no?, una cosa bonica, no? I bueno, a mi és que m'agrada molt la cultura japonesa. He tocat moltes, des de la pintura fins a bueno, la il·lustració i ara el manga també, com farem als tallers.
Sí.
I això em va portar, he estat molt relacionada amb aquest món i em va portar fins i tot a publicar dos llibres, no?, de cultura japonesa. I bueno, i ara molt, molt engrescada amb aquest taller, sobretot, bueno, al veure què aconseguirem, no?, al final, amb aquest fanzine.
I escolta, en aquest fanzine, una mica, doncs, a Anna i Ruth, qui va trucar aquí? Com va arribar la proposta, no? I a partir d'aquí, com us vau posar, doncs, a confeccionar i a perfilar, doncs, a aquest taller?
Vols parlar tu, Ruth?
Sí,
o...
com vulguis. Bueno, jo... es va posar en contacte amb mi l'Albert,
sí.
Buscaven algú que pogués fer aquests tallers i bueno, em va comentar la seva idea d'explicar una mica com era el manga i després de fer el fanzine aquest. Jo l'he portat una mica al meu terreny. He volgut fer un més pràctic, sí que hi haurà una part teòrica, però sí. per aprendre també les característiques i els trets diferencials de... d'aquesta il·lustració, no? D'aquest tipus d'il·lustració al manga.
I escolta, digues.
Ai, sí, perdona.
Que dic, i clar, perquè el taller són més o menys, doncs, això, no? Un parell d'hores. Com s'aconsegueix, doncs, a crear tots aquests coneixements, no? Crear aquest fanzine, o sigui, suposo que no sé si s'ha de tenir un treball o, doncs, un coneixement previ. Com serà la teva proposta?
Esclar, condensar tot l'aprenentatge, no?, de la il·lustració manga en unes hores... Bueno, jo he volgut separar el primer taller, farem més el personatge,
val,
i el segon farem tota la composició per crear el fanzine.
Vale.
És complicat, no?, de condensar-ho tot aquí, però amb el curs... Bueno, jo vull també donar unes bases, uns trucs, no?, uns
sí.
tips, també, i també recursos perquè els nois i noies pues, després puguin... amb aquest, com comencem aquest aprenentatge, però que després el puguin també anar aprofundint i també aconseguir un resultat als tallers que sigui prou bo i que els hi agradi, que ens agradi a tots.
Perquè m'imagino que no és fàcil, no?, donar, doncs, això, ara penso, personalitat als protagonistes, crear diferents personatges i fins i tot també parlar de la composició, dels efectes, no?, utilitzats en el manga, que també són molt característics.
Sí, és clar. He volgut això condensar una mica. També he preparat un dossier que donaré a cada alumne perquè després també a casa, si volen, si els hi ha agradat i volen continuar aprenent més sobre això, també que tinguin eines per poder continuar-ho.
Això és interessant, que després cada alumne pugui, doncs, perfeccionar, reforçar conceptes, no sé si fins i tot, Ruth, es tracta de despertar vocacions.
Això estaria genial.
I si més no, el que sí que passarà és que, Anna, doncs això, no?, els joves, els nens, tindran una oportunitat per fer una activitat molt diferent, no?
Sí, a veure, ells, altres anys ha sigut molt satisfactori perquè, clar, es creen, no?, ells formen part de, no?, ells han creat aquest fanzine i a més aquest fanzine forma part de la col·lecció de la biblioteca. Per tant, ells no només s'hi troben representats, no?, sinó que també són d'alguna manera una mica protagonistes del que està passant a la biblioteca i una mica també un reclam i un referent on anar també, no?, doncs anar a saber més de quines activitats fem, de remenar el fons d'això, no?, remenar el fons de còmic o del que sigui, no?, una mica, vull dir que fa amb aquesta activitat també és una manera d'animar, no, als usuaris, a les usuàries, a que coneguin aquest fons i que a partir d'aquestes activitats doncs dinamitzar tot això.
A més, Anna, fins i tot també és molt interessant en el sentit de que cada sessió, a banda de treballar aquests aspectes, no, que ens destacava la Ruth, també doncs es farà equip, no? Es farà una mica de teixit, en el sentit de que no és una creació individual, sinó que també s'ha d'anar doncs recomposant en equip.
És col·laborativa, exacte, és un treball col·laboratiu entre un grup. Sí, sí. De fet, no sé ara exactament, em sembla que tenim 9 inscrits, encara queden algunes places, vull dir que
perquè
sí.
Quantes places són?
Diria que fins a 14, però potser 14 és massa, però bueno, més o menys això, vull dir que si realment algú li interessa, encara té temps d'apuntar-se a través del portal web de les biblioteques.
Sí.
I si no, també ens pot trucar i nosaltres fem també omplim el seu formulari, com sigui, però vull dir que queden pocs dies per apuntar-se.
Doncs afanyeu-vos, que ens ho fan fàcil, o a través del portal web, o fins i tot els podeu trucar. Anna, i escolta, perquè tots els joves que us arriben venen per iniciativa pròpia o també venen derivades o derivats d'altres centres o escoles? Com arriben els participants?
Bé, nosaltres intentem fer una mica de difusió a través d'això, a través d'entitats, a través de... Doncs això, a través de l'espai jove d'aquí del barri,
sí,
a través també de les visites escolars, doncs d'aquesta franja d'edat també ho comentem, no? Quan fem una visita escolar d'ESO, també els hi comentem. És a dir, s'han anat apuntant nanos i també usuaris que detectem que, no? Que són usuaris que venen a buscar molt còmic o que detectem això que els hi pot interessar. De fet, no hi ha un nivell específic, no, per participar en aquest taller, sinó que és com diu la Ruth, ella també fa aquest desplegament d'eines i que bueno, que sortirà un fanzín, acostumen a sortir uns fanzins molt variats,
sí,
i molt rics en quant a això, no? En quant a nivells, en quant a, bueno, a bagatge, etc.
Doncs quan tingueu aquest fanzine, nosaltres també el volem veure, aquí al matí, després d'explicar-ho. Una cosa, Ruth, perquè clar, hi haurà una temàtica, com es decideix aquesta temàtica, i també explica'ns per què heu triat doncs aquest nom, no? Operació Mangaka.
Bueno, Operació Mangaka ja venia donada. Això jo no ho he decidit. En quant al tema, sí que, bueno, això és una mica spoiler. Jo he decidit, després d'explicar una mica dels orígens del manga i tot,
sí,
que entre tots, d'una manera ràpida, amb paperets o votacions així, però bastant ràpid, decidir, jo he proposat uns quants temes i que entre tots puguem decidir com el tema del que tractarà el fanzine.
Molt bé, i escolta, que et volíem aprofitar, ja que et tenim i ets tota una experta en la matèria, que ens diguessis una mica, doncs això, quatre característiques d'aquest estil, del manga, i també recomana'ns algun dels teus llibres, no? O alguna altra proposta que et sembli interessant per si els oients volen aprofundir molt més en aquest gènere.
Oh, esclar. De temes al manga, bueno, hi ha molt variats i estan molt pensats pel gènere. A mi no m'agrada això de dir això és per nois, això és per noies, però sí que està molt partimentat i
sí,
bueno, hi ha diferents temes, els més grans, Kodomo, Kodomo és pels nens, el shonen és pels nens petits, el shonen és per nois i el soho seria per noies i després està el seinen, que seria per un públic més adult. I quan els meus llibres són de cultura japonesa, hi ha un que és, mira, ara que parlàvem de l'àlbum il·lustrat,
sí,
és un àlbum il·lustrat que explica una mica les llegendes i contes tradicionals del Japó, es diu Llegendes de Zipango, de Norma Editorial, i el segon que va sortir just abans de la pandèmia és Sugoi, japonès per a viajeros, i aquest tracta també la cultura japonesa, però des de la part de l'idioma, com una guia il·lustrada que tu podries emportar-te al Japó I amb això comunicar-te una mica en japonès.
I escolta, Ruth, en el teu cas, tu ets de Sant Cugat, com va arribar doncs, al món del manga, no?, a la teva vida? I perquè després també voldria que ens recomanessis el teu Instagram per si la gent vol buscar més informació, no?, de les teves creacions, però per què et va enamorar?
Jo tinc una edat ja i el manga bueno, el vaig agafar molt quan començava just a arribar a TV3, no?
Sí.
al Super 3, amb l'anime, esclar. I llavors de veure moltes sèries i tot, vaig voler aprofundir. La veritat, bueno, hi ha molts títols que m'agraden. De tant de l'anime com del manga.
Va, i recomana'ns el teu perfil d'Instagram, no?, per si la gent vol descobrir més del teu treball.
Bueno, jo estic sobretot a Instagram, soc R-U-T-H, un número 2, M, Ruth 2M, i aquí, bueno, parlo sobretot de molt de cultura japonesa, no només de manga, sinó també de la cultura del país.
Doncs moltíssimes gràcies, Ruth, i esperem que sigui tot un èxit de participació a aquest taller que ens proposeu a la Biblioteca Ponent, Operació Mangaka. Molt bon dia.
Gràcies.
I Anna, doncs avui descobrint doncs, això, les diferents propostes, la veritat és que des de biblioteques no us atureu, no?, a l'hora de fomentar diferents propostes, en aquest cas, d'aquest taller que explicàvem, que ja doncs, porteu molts anys, suposo que ja és un clàssic, no?
Bueno, sí, és una, ja comença a ser una marca pròpia de la biblioteca i de fet, doncs, és gratificant veure com això, com tenen els nanos en un espai on crear i fer art, no?, d'alguna manera, i tenir un lloc a la biblioteca.
Anna, perdona, no podíem marxar sense que ens fessis les recomanacions, no? A veure, quines són les propostes que ens ofereixes avui per tancar aquesta secció?
A veure, mira, jo us recomanaré dos còmics que són una mica per tots els públics, més tirant cap a adults, no? Però són dos còmics que a mi em van, bueno, sobretot un em va encantar i l'altre també, de fet, són dos còmics genials. Un és Los esclavos olvidados de Tromelin, il·lustrat per Sylvain Savoia, i aquest còmic parla de, bueno, parla d'un naufragi que l'any 1776 un vaixell d'esclaus va naufragar en una illa, a la illa de Tromelin, que és era una illa molt, molt petita, perduda de l'oceà Índic, i van quedar allà 80 esclaus i van sobreviure en aquest tros de terra de menys d'un quilòmetre i sense aigua potable, van sobreviure 15 anys i després els van anar a rescatar. Van sobreviure en total 7 dones i un nadó. És una història fascinant de superació, d'esperit de superació, i la història l'explica el mateix dibuixant, el Sylvain Savoia, perquè el van convidar en una de les expedicions arqueològiques per recuperar els vestigis d'aquest naufragi, i ell explica des del seu punt de vista, no?, alterna la vivència de Savoia amb tot l'equip de l'illa durant l'expedició arqueològica, i també explica la història que imagina del que va ser la història dels esclaus abandonats, de com van passar aquests 15 anys.
Doncs una proposta contundent que no deixarà indiferent. I la segona?
La segona és Django, Mano de Fuego, de Salva Rubio i el sabadellenc Ricard F. Aquests dos autors ja havien treballat junts a Monet, una altra novel·la gràfica, que van treballar junts fa gaire. I el còmic de Django narra les primeres tres dècades del Django Reinhardt, que és el músic de jazz d'origen gitano que es va convertir en un dels guitarristes més importants del segle XX i creador del jazz manouche. Llavors, bueno, a mi m'agrada destacar-lo i el recomano molt sovint perquè és un còmic molt, molt amè i molt, molt bonic de descobrir.
Doncs és un còmic que la veritat és que va ser guardonat amb el premi Prix Atomium el 2020, el millor còmic històric de l'any, o sigui que fet des d'aquí, des de casa nostra, amb el Ricard F, amb col·laboració amb el Salva Rubio, que és també guionista, i que, com ens deia també l'Anna, ja havien col·laborat junts, i és una obra que la veritat és que és molt especial i jo crec que és una delícia, tant pel que fa al contingut, no?, literari, com també a la proposta visual. Moltíssimes gràcies, Anna. Ara sí, una abraçada i fins la propera.
Molt bé, una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.